cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Tot just passen uns minuts de les 10 del matí aquest dissabte 23 de setembre. Bon dia a tots i a totes. Jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes t'acompanyaré les dues properes hores, on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de treballar els músculs del cos fins a arribar-se a dedicar a la fisioteràpia. Recent estrenat, recent iniciat en aquest hobby com a professió, ens en parlarà el Marc Cruz. També coneixerem millor la ciutat de Terrassa i, a més, parlarem amb el millor tribut dels Beatles que actuaran justament a Terrassa i ens sortejarem invitacions, així que estigueu atents i atentes. L'advocat i escriptor, el Jordi Barrufet, ens ha dedicat o ha escrit un llibre dedicat a Sant Pere de Rodes, del Port de la Selva, i ens el vindrà a explicar, també. I sortejarem unes entrades per anar a veure l'Alícia en el País de les Meravelles, que s'estrena avui dissabte al Jove Teatre Regina de Barcelona. També tindrem moltes més sorpreses, però això serà durant aquest matí. I recorda que si tens algun hobby curiós o coneixes d'algú que en tingui algun, ens ho pots explicar enviant un e-mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem!
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Hobbies curiosos.
Cada setmana us portem hobbies diferents i alguns d'ells comencen com a hobby, com a afició i acaben fins i tot com a professió. En aquest cas, ell va començar a interessar-se per l'esport, per la part òssia, muscular, fins a arribar doncs, a dedicar-se més profundament a la fisioteràpia. I ell és el Marc Cruz i avui ens ho explicarà. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me.
Marc, quan et vas començar a interessar per tot el que era l'activitat física, la fisioteràpia, tot el que era cuidar el cos?
Bueno, això ja va començar doncs, aproximadament farà uns 10 anys, més o menys, que bueno, ja tenia doncs, les ganes no, de voler millorar el físic, primer sempre doncs, per una part més estètica, però després bueno, em va cridar l'atenció que a mesura que anava fent esport doncs, bueno, jo em anava trobant millor. Em anava trobant més fort, tenia doncs, més resistència i, clar, volia saber pues, exactament què hi havia al darrere de tot això. No? Llavors, bueno, doncs, de casualitat vaig donar amb una empresa privada que es dedica a fer màsters molt especialitzats en biomecànica i vaig dir, bueno, pues, per què no? Vull dir, anem a provar. I, bueno, em va canviar molt la idea de lo que és l'exercici tal i com està conegut en el sector del fitness. I va ser doncs, una àrea que, bueno, que li vaig agafar tanta passió i va ser un canvi tan radical a la meva vida que bueno, a dia d'avui doncs, és la meva segona feina, diguéssim, i molt content, la veritat.
A més, has dit una cosa que és molt real. Moltes persones comencen a fer esport per un tema físic, a nivell estètic, em refereixo, i se n'adonen que es troben molt millor, que és realment molt saludable el fet de fer l'esport, no és només per com et puguis veure exteriorment, sinó com et sents de manera interior. I la part, per exemple, muscular, o tu treballaves, per exemple, l'activació neuromuscular. Com ho definiries?
Doncs mira, l'activació neuromuscular són unes tècniques, tenen orígens a Estats Units, després amb el temps hem anat evolucionant, però bàsicament el que jo em dedico, si ho haguéssim de resumir, és a detectar músculs que pel que sigui, per la causa que sigui, doncs no funcionen bé. Quan dic no funcionen bé vol dir que al final ja sabem que hi ha una CPU al cos, que és el cervell, que al final ho governa tot, no? Quan la comunicació entre el cervell i el múscul, pel que sigui, no és al 100% la que hauria de ser, amb la qualitat que hauria de ser, aquell múscul funcionalment no està al 100%, o sigui, que no fa la força que hauria de fer. Llavors, això el cervell ho detecta i es poden generar moltes inestabilitats articulars, poden començar a sortir lesions, dolors. A vegades el dolor és multifactorial, pots tenir dolor o no en pots tenir, però al final en aquestes tècniques tan específiques tu busques músculs molt en concrets que haurien de respondre sota una demanda de forces i pel que sigui no responen. Llavors, un cop es detecten, amb aquestes posicions tan específiques, hi ha unes palpacions, que el que anem a fer és una, com una petita frega, el que és la inserció muscular, a la zona del tendó, d'aquell múscul en concret, i fem un retest per veure si després de la palpació aquest múscul comença a agafar aquesta comunicació i cada cop és més tolerant a suportar estrès, i això genera pues, que molts dolors comencin a rebaixar, que hi hagi articulacions pues, que es comencin a moure millor, al cap i a la fi que el teu rendiment i la teva qualitat de vida pugi.
I caminar, per exemple, és suficient? Es podria dir com a esport el caminar intensament o caminar durant moltes hores?
Caminar com a tal és una activitat simplement física, és a dir, involucra músculs perquè al final la mobilitat del cos la fan els músculs, però no és suficient però ni de lluny. Llavors, al final, les adaptacions que té el cos a positiu és segons la intensitat que aquell grup muscular rebi. En aquest cas, doncs, poden ser les cames, pot ser l'esquena, el que sigui. Però caminar per una persona sedentària doncs, pot ser bé, doncs, començar a fer uns passos, però al final tothom ha de passar per un entrenament de força a poder ser el més intens possible. Que aquí, quan jo dic intens, hi ha molta gent que ja li ve el cap doncs, la típica persona no?, que fa powerlifting o halterofília, que carrega 300 quilos, i al final la intensitat en realitat no és això. Vull dir, no és aixecar molts pesos i fer el bèstia. Vull dir, és anar a portar a una fatiga muscular molt localitzada i molt concentrada d'una manera molt segura, però obligant el cos a que generi adaptacions positives. Això es defineix com a exercici. I no té res a veure amb l'activitat física. L'activitat física podria ser sortir a caminar perquè has d'anar a comprar, simplement perquè estàs movent els músculs que doncs, formen part de l'aparell locomotor.
Si és per anar a comprar el pa, més que activitat física, és una activitat necessària, eh?
Sí,
una necessitat.
Sí, és una activitat física tal qual, però no et garanteix que com més caminis o com més corris, el teu cos estigui millorant, perquè al final són gestos tan integrats que molts músculs que no funcionen, el cos el que fa és compensar. Vull dir, si no troba una opció A, el cos busca una opció B, però el cos com al final està fet per sobreviure. Si no tens, per exemple, un gluti o una zona abdominal forta, el cervell això ho detecta i comença a activar amb més estrès altres grups musculars perquè ell detecta que hi ha músculs que no li funcionen com hauria de funcionar.
Déu-n'hi-do, Marc, es nota que ho vius apassionadament, que això va començar sent un hobby, que a dia d'avui entenc que t'hi dediques i ja pues, pots ajudar a moltes persones que volen trobar-se millor a nivell doncs, físic en general i muscular. I on et poden trobar aquells que vulguin contactar amb tu?
Bueno, a les xarxes socials, el meu perfil ara personal, que en breu llançaré al professional, estem acabant de tancar la marca i tal, però amb el meu perfil d'Instagram com a Marcos Julià, que és el meu nom, allà em poden trobar i contactar amb ella directament i a partir d'aquí Marc... ja passa tarifes i serveis.
Marc Cruz Julià, que va començar aquest hobby, que ara ja està doncs, esdevenint com a feina ja, finalment. Et donem l'enhorabona per aconseguir-ho. I mira, et faré també un petó, que diuen que en un petó participen 34 músculs de la cara.
I
mira, com a mínim, és l'exercici que faria avui, Marc? Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estona i aquesta afició.
A vosaltres, gràcies.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I avui, com que tindrem el tribut dels Beatles, que serà a Terrassa aquest dia 30 de setembre, el dissabte dia 30, hem volgut conèixer una mica més sobre Terrassa i què visitar-hi. I per parlar-nos en més, com us deia a l'inici del programa, tenim a la regidora de Cultura, la Rosa Voladeres. Bon dia, Rosa.
Hola, tal, Raquel?
Doncs molt contenta que siguis amb nosaltres.
Jo també. I,
escolta, Rosa, els de Terrassa es diuen terrassenses o eigarenses, o de les dues maneres?
A veure, ens diem terrassencs, no? I hi ha molta gent que també li agrada dir-se eigarencs, no? Sí, la veritat és que n'hi ha per tots els gustos, però terrassenc o eigarenc funciona. Sí.
Per l'antiga Ègara romana, no? De Terrassa.
Exacte, la seu d'Ègara.
I quins llocs tenim per poder visitar a Terrassa? Tots aquells que no hi hagin estat, quins llocs destacaries?
Exacte, mira, precisament ara per això que comentaves de Ègara, que et deia la seu, no? O sigui, Terrassa era Ègara, no? En l'època romana, i a Terrassa tenim un conjunt monumental que aplega tres peces visigodes romanes únic a Europa. Tenim un conjunt arquitectònic que a més està a la llista indicativa per ser patrimoni de la UNESCO i amb això doncs estem treballant moltíssim. Aquesta seria una de les visites, principals que estaria bé segurament si algú ve a passejar per Terrassa. Després també tenim el Castell Cartoixa, la Torre del Palau, la Casa Alegre de Sagrera, no? Tot plegat forma part de tots els conjunts que són museu, no? De Terrassa. A part d'aquests que he anomenat, tenim també la Masia Freixa, de l'arquitecte Monconill, que també és una de les nostres masies de l'època del modernisme més emblemàtiques, que està dintre del Pas Sant Jordi, que és una preciositat, és excepcional. I també a Terrassa tenim les xemeneies, no? Tenim tot un patrimoni industrial molt potent. De fet, jo crec que és una de les ciutats que més conservem les xemeneies i les fàbriques. N'estem ara, a més, rehabilitant moltíssimes, estem rehabilitant molts vapors, els hem conservat i jo crec que així, si parlem, diguéssim, del que seria el patrimoni material, aquest seria un dels importants, tots aquests que us he anomenat.
I és preciosa la Masia Freixa, sobretot. A mi em té molt enamorada de Terrassa. I és curiós perquè teniu també el Mercat de la Independència, perquè aquest és com més tranquil, no? No hi ha tanta gent ni tant... No, potser no és tan visitable. El que sí que és molt maco és la catedral, també.
També i els mercats, sí, com tu deies, el del Triomf i el de l'Independència. Tenim dos mercats que, a més, ara estem començant les seves reformes i que volem doncs, que hi hagi molta activitat, que prenguin molta vida i això, i la catedral. Llavors, això és el patrimoni, això com comentàvem, material, però després també tenim l'immaterial, que són els terrassencs i terrassenques, que això és... també està molt bé per passejar-se i conèixer-los.
Però... són bona gent, eh?
Són bona gent. I també tenim el Parc de Vall Paradís, uh-huh. Que és un parc que és una artèria molt important de la ciutat, una artèria verda molt important al pulmó de Terrassa, que fa, jo crec que... sembla que aquest any ho comentaven precisament la regidoria d'esports quan parlaven de què té Terrassa, no? Que és com quatre vegades més gran que Hyde Park, no? I que són aquestes coses que a vegades desconeixem, sempre pensem que el de fora és molt millor, no? I a vegades ens oblidem de cuidar la nostra pròpia autoestima, no?
Doncs, Rosa, gràcies per donar-nos aquests punts més emblemàtics o més a destacar de Terrassa, perquè avui doncs volíem dedicar-hi aquesta estona perquè aquells que no ho coneguin vinguin i visitin Terrassa. Què els voldries dir als amics i amigues que ens escolten que encara no coneixin la ciutat de Terrassa?
Doncs això, que es passegin per Terrassa, que es passegin pels eixos comercials, que vagin a prendre un gelat, tenim molts comerços de proximitat, a més, i que això, que vagin directament a l'oficina, a la Maria Freixa, on ja
doncs,
tenim l'oficina de turisme.
Així ho farem.
Endavant.
Moltíssimes gràcies, Rosa. Una abraçada gran.
A vosaltres, a tu.
Bon
adéu,
dia.
Raquel.
deu sonar aquesta cançó a moltíssims, perquè és un grup que ha marcat història i el que li queda són cançons que no s'acabaran mai, sempre escoltarem, sempre ens seguiran en algun moment, i potser a vosaltres aquest matí de dissabte us estan acompanyant, si esteu conduint amb la família, anant a algun lloc. Són els Beatles, i qui tinc amb mi avui és el Roger Cortal, que s'ha atrevit a cantar com ells. És un dels fundadors i cantant de la banda Noche de Beatles, que aviat són a Terrassa. Bon dia, Roger.
Bon dia, què tal?
Et venien ganes de cantar, segur.
Perdona'm?
T'anaven venint ganes de cantar.
Sí, tant.
S'ha de dir que el dia 30 de setembre tindreu aquesta Noche de Beatles a Terrassa, a la sala Fred Astaire.
Sí.
I en principi, quan vau començar vosaltres a cantar, a formar-vos com a Beatles, a dir, va, això ho podem tirar endavant i mirar de fer un tribut? Perquè teniu el llistó molt alt.
Perdona?
Teniu el llistó molt alt,
I tant, que el tenim alt. Tu diràs, perquè els Beatles, com diem en el show, van canviar el món. O sigui, el que passa que nosaltres des de petits vam començar tocant Beatles i després vam tocar tota mena de música, i amb els anys et vas reciclant, i ara realment fa 2 anys que tenim, jo programo un bar a Barcelona que és la Garrafa dels Beatles, que precisament és el templo de los Beatles, no? Llavors ens hem instal·lat allà tocant cada cap de setmana el tribut aquest que fem de Beatles.
Roger, des de quan t'apassiona la música a tu a nivell personal, Quan vas començar a cantar?
Els 13 anyets. Els 13 anyets, els meus germans vam comprar una guitarra, una bateria, i vam començar a cantar i a tocar.
I clar, en aquella època no era com ara, quan tu amb 13 anys dius jo em vull dedicar a ser cantant. La teva família què et diu?
No, res, complicadíssim. Llavors, jo per sort també sempre ho combinava amb els estudis, la carrera i tot. O sigui que al final la música ha sigut sempre un hobby del qual he anat podent viure més o menys. I ara, amb el tema dels Beatles, mira, encara anem millor.
I per què vau triar els Beatles? Per què vas dir, vull fer tribut a Beatles?
Bueno, perquè això també va ser en plena pandèmia amb el meu cosí, que et fa repensar coses, que era un moment que ja no tocaven massa, ni res, i vam dir, escolta, per què no tornem a les arrels? I les arrels nostres eren els Beatles, i vam dir, ostres, i vam començar a tocar Beatles. Llavors vam agafar el bar aquest de la Garrafa i vam començar a actuar cada cap de setmana, però durant un any i mig, i sempre ple, i això ens ha donat ganes de dir, hosti, és un projecte, que per això es diu Noche de Beatles, més que una banda, que ho som, però som com una companyia, perquè tinc 8 o 9 diferents components que ens anem rotant. Normalment jo sempre estic, perquè estic durant el show, també explico la vida dels Beatles, que això agrada molt, no? Perquè la gent coneix molt les cançons, però no sap res de la seva vida.
Clar, i llavors, entremig, feu una mica d'explicació. No són només les cançons, sinó que més hi doneu una mica de cos i forma amb l'explicació del perquè d'aquella cançó, de la història.
Sí, senyor. Jo ho faig una mica teatralitzat, no?, perquè m'agrada bastant el tema aquest. I bueno, realment la gent surt molt contenta i diu, ostres, que bé m'ho ha passat, i a més, hosti, no sabia que el Let It Be tenia esto, que el Hey Jude, o que el no sé, hi ha molts anècdotes.
Bueno, t'anava a fer cantar en el programa, però millor que vinguin el dia 30 a la sala Fred Astaire, a Terrassa. Podeu adquirir les entrades a través de Travelo i poden entrar directament a la sala Fred Astaire, si venen a taquilla, també suposo que aquell mateix dia les poden agafar.
Exactament, a Travelo es pot, i a taquilla, i si fa falta donar alguna invitació la podem donar aquí amb alguns oients.
Doncs mira, podem sortejar un parell d'invitacions, què et sembla?
Perfecte.
Aquells més ràpids que ens enviïn ara un correu a camins.catalunya@cope.es, camins.catalunya@cope.es. Entrareu en el sorteig de 2 invitacions per poder anar a veure el Roger Cortal i el grup de la Noche de Beatles a Terrassa el dia 30 de setembre.
L'únic que t'han de fer és que t'han de posar un telèfon on se'ls enviarà una invitació digital al WhatsApp.
Perfecte. Doncs, Roger, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. I que segur que anirà molt bé el dia 30. Ai, no parles de vostè, que em fas molt gran, eh?
Sí.
Jo escoltava els Beatles, però era petita, eh? Era molt petita.
Sí. Vale, molt bé.
Una abraçada, Roger.
Igualment, adéu.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
65.928 65928 serie 117 117.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar al sexto presidente del Gobierno de la Democracia, don Mariano Rajoy. ¿Qué tal, señor presidente? Me alegro de saludarle. Buenos días.
Muy bien, igualmente.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El señor Sánchez dijo que cree que es un error haber judicializado una crisis política. Cuando era usted presidente, ¿recuerda que en algún momento le hiciera esa observación?
No, en absoluto. Nosotros pactamos el 155.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es.
El 25 de septiembre es el Día Mundial del Farmacéutico. En España, 80.000 farmacéuticos colegiados y más de 22.000 farmacias comunitarias garantizan el acceso al medicamento, promueven la salud y previenen la enfermedad. Gracias a todos. Consejo General de Farmacéuticos.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
COPE Cataluña y Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, protagonistes, opinió.
El Johan seria una de les seves jugadores predilectes. Uau, el Johan estaria encantadíssim. Estaria encantadíssim. De fet, la Susila Cruz, bueno, és una fan incondicional de l'Aitana.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy he hecho mi primera entrevista a una máquina.
es una entrevista a la inteligencia artificial, a un chat de inteligencia.
¿En qué puedo asistirte hoy?
¿Estás nervioso por las preguntas?
No tengo emociones ni la capacidad de sentir nervios, así que no te preocupes por
de
eso.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Del oro, de la cocina, el oro líquido, como siempre se ha llamado al aceite de oliva virgen, por sus beneficios, pero ahora lo de oro viene ni que al pelo por el precio que tiene. Por ejemplo, unas patatas fritas, unas croquetas. ¿Qué aceite es el más recomendable?
El de oliva aguanta la temperatura alta sin desnaturalizarse mucho más que el resto. Los otros habrá que desecharlos cuando lleven unas 3 usos. ¿Te podéis...?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Teatre.
Us porto una recent estrenada obra. Va ser ahir divendres, dia 22, La Noche de los Muertos Vivientes Live, el primer espectacle de teatre immersiu basat en la icònica pel·lícula de George R. Romero, una banda de desafortunats supervivents que intenten trobar una manera de sobreviure i passar la nit. I per parlar-nos en més, recordeu que la trobareu en el Teatre Condal, i trobareu també una de les seves actrius, una gran actriu, la Nesa Vidaurrasaga. Bon dia, Nesa.
Hola, què tal? Bon dia.
Nesa, ahir vareu estrenar La Noche de los Muertos Vivientes. Per aquells que ens estiguin escoltant, com definiries aquesta obra?
Bueno, d'entrada, la primera cosa que em ve al cap és una obra esbojarradament divertida, o fins i tot, millor dit, mortíferament divertida. ¿Vale? Ens basem amb la pel·lícula, amb la pel·lícula original de La Noche de los Muertos Vivientes, del 68, que a més té molts fans i molts seguidors, és un clàssic. Però en aquest cas el que es pretén des de direcció és que sigui la pel·lícula, sobretot el primer acte, però sempre des del punt de vista del director, vale? Posant-hi molt d'humor, així com la pel·lícula original no fa comèdia, no hi ha comèdia, en aquest cas sí, i molta. I a partir del segon acte ja és quan la cosa es lia molt la troca i tot allò ja és molt loco.
O sigui que aquí ja no ho podem explicar per no fer spoiler ni res. I és molt curiós perquè... a vegades el pas del temps no canvia tant les situacions. Per què ho dic, això? Perquè és molt important que recolzem el teatre i que anem al teatre. Perquè el fet de fer una obra de teatre, a l'hora de fer una producció, és una feinada darrere molt gran. I ho dic perquè justament la pel·lícula, la històrica pel·lícula La Noche de los Muertos Vivientes, el George Romero va haver de comptar amb l'inversió dels seus amics per poder-la tirar endavant, perquè al principi doncs, no tenia manera de poder-la promocionar o patrocinar. I ell hi va apostar. Llavors, el que hem de fer nosaltres ara és apostar per als que ens estan fent entretenir i gaudir, com és la Nesa i els seus companys, perquè, a més, sou un repartiment d'actors increïble. En l'escenari sou 8 grans actors. I com ha sigut treballar junts, Nesa?
Bueno, una meravella, perquè és que, a més, es podria dir que cadascú és de son pare i de sa mare, a qual más loco i más loca. Però, a més, vull dir, entenc que el càsting s'ha fet molt a consciència i que hi ha hagut una tria on l'energia i la comicitat i les complicitats es veuen des del minut 1. Llavors, és un plaer treballar amb aquesta gent. Vull dir, estic amb canya molt forta al costat. Vull dir que tinc a la Mercè Martínez, tinc a l'Alexia, Pasqual, que tothom la coneix com a Eufòria, però aquesta noia és una actriu com a la copa d'un pino.
Clar, hi ha el Malcolm McCarthy, el Roger Julià, el Víctor Casademunt,
el
Jordi Soriano, sí. Això, Gómez, perdona.
El Jordi Soriano, que és el meu marit ja per sempre, sembla ser que sempre ens posen de parella i és un plaer tornar a estar amb ell, o sigui, que imagina't, feliç. Clar.
I amb la Míriam Tortosa i amb la
Nesa. I la Míriam, sí.
I la Nesa, que la tinc aquí amb mi, que la coneixeu per Polònia i per moltes coses que ha fet, que has estat potser més teatre que televisió, Nesa, o a la part, més o menys.
Doncs mira, de fet, diguéssim que des de que m'he retornat a incorporar en el món de la interpretació, perquè jo, durant una època de la meva vida per maternitat i coses, ho vaig deixar una mica, vaig començar més en televisió, i va ser quan em vaig començar a incorporar al Polònia molt poc a poquet. I fa cosa d'un parell d'anys, afortunada, d'estar treballant en teatre i, a més, d'una manera tan continuada, que això és com molt difícil de dir en aquest sector i per una actriu de 45 anys no és molt de pago, la veritat.
Bueno, que 45 d'ara són els 35, eh? I més la Nesa, si la veieu, gràcies, està fantàstica, no.
Gràcies, vull dir que...
I tant, i tant. Doncs des d'aquí vull dir als amics i amigues que ens escolteu que heu d'anar al teatre, concretament al Teatre Condal, a veure La Noche de los Muertos Vivientes Live, que podeu adquirir ja les entrades i seran fins al 5 de novembre, però passa molt ràpid. Així que, Nesa, jo des d'aquí us desitjo molts èxits i us vindrem
gràcies
a veure sense falta.
Per favor, per favor. I a més us heu d'apuntar a tota la part aquesta immersiva de l'Splash Zone i de l'Escari Tour, totes aquestes coses, hi ha moltes sorpreses. Vull dir que us val molt la pena que vingueu a viure l'experiència.
Doncs ja ho sabeu, no us ho perdeu, no hem fet spoiler, però, com diu la Nesa, paga la pena, així que Teatre Condal, La Noche de los Muertos Vivientes. Un petonàs, Nesa.
Un per tu, moltes gràcies, guapa.
Festes de cap de setmana.
Com sabeu, cada població té la seva festa major. Moltes es concentren des del mes de juny fins al mes d'octubre i alguns altres ho allarguen durant l'any. En aquest cas, avui ens traslladem a la festa major de Calafell, que serà va començar el dia 28 de juny i és fins al dia 1 d'octubre. Això ho hem de puntualitzar, però per puntualitzar-ho i explicar-nos-ho millor tenim la regidora de festes, la Mònica Trepat. Bon dia, Mònica.
Hola, bon dia.
Mònica, des del juny fins a l'octubre teniu més de 160 activitats, però són continuades durant tots aquests mesos?
Sí, doncs durant tot aquest període que dius, des del finals de juny fins a l'octubre, doncs sempre hi ha actes festius, doncs que normalment ho enllacem doncs amb el que és les tres festes majors d'aquí del municipi de Calafell, perquè aquí al municipi de Calafell doncs tenim tres nuclis, que és la platja, el poble i Segur. A part, també tenim les urbanitzacions. I llavors doncs tenim aquestes festes majors doncs tradicionals, amb les seves festes tradicionals, i doncs enllacem el que són amb tot d'activitats i actes. I llavors, aquí a Calafell, doncs, tenim tot l'any, com qui diu, sempre tenim doncs, algun tipus de festa, perquè és un municipi
amb tres nuclis diferents i intentem doncs, sempre anar dinamitzant
sí, sí.
Tot el municipi, com s'hi diu.
Ho heu fet bé, Mònica, perquè en qualsevol moment de l'any que puguem venir a Calafell, segur que hi trobem festa, o una o altra.
Sí, des dels departaments de cultura, des de comerç, sempre intentem doncs, patrimoni, sempre intentem doncs, el que és dinamitzar doncs, tot el que tenim aquí dins del municipi. I això és molt important, doncs, donar doncs, aquesta visió, sobretot, per la gent que ve de fora, no? Que ens ve a visitar, que ve a passar les vacances, venen de Vilafranca a passar el cap de setmana a Calafell, i bueno, sempre intentem doncs, no parar, no? I això és molt important.
Doncs podeu entrar a la pàgina visitcalafell.cat o al mateix ajuntament, a calafell.cat, on veureu els diferents events. Però com a destacable, he vist el dissabte 30 de setembre, que és el dissabte aquest no, avui no, el de la setmana vinent, que des de les 11 del matí fins al vespre teniu actes per família, sobretot el taller d'art de bombolles de sabó, la cercavila... hi ha un arrossejat popular, és un dia molt maco, jo penso, per poder venir a Calafell el dissabte vinent, perquè feu una mica de tot, correfoc fins i tot, i concert i ball de festa major.
Sí, doncs estem parlant doncs, d'una de les festes majors, és aquesta tercera festa major que tenim aquí al municipi de Calafell, que és la festa major de Segur, que és, diguem, la festa major de Sant Miquel, sí? Llavors, el dia festiu aquí a Segur de Calafell és el divendres 29 de setembre, que a les 12 del matí a l'Església de l'Assumpció sempre es fa l'ofici solemne i també es fa doncs, una ofrena floral a Sant Miquel. Llavors, és el dia festiu. I aprofitant doncs, que aquest any, que amb divendres, el dia festiu, doncs ja comencem dijous a la nit amb el pregó. Llavors tindrem, com qui diu, tres dies, hem pogut allargar, doncs aquests tres dies de festa major aquí a Segur de Calafell.
Doncs ho heu fet molt bé i déu-n'hi-do totes les festes que hi ha a Calafell. Jo us convido que entreu a calafell.cat i sobretot que gaudiu d'aquests propers dies, del dijous 28, divendres 29 i dissabte 30 i el diumenge 1 d'octubre, perquè són dies molt macos per gaudir també en família, perquè fan moltes coses pensades pels nens i per les famílies. Mònica, gràcies per aquest ben fer que teniu i gràcies també per ser aquest matí amb nosaltres al programa.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i bueno, només dir doncs, que gràcies a l'Ajuntament de Calafell, les entitats culturals, els col·lectius doncs, festius, doncs, sempre ens ajuden doncs, perquè totes aquestes festes majors i celebracions que fem aquí al municipi de Calafell siguin tot un èxit.
Teatre.
Hi ha contes que passaran a la història de generació en generació, que jo penso que fins i tot que vagin evolucionant les tecnologies no es perdran mai, com el conte de l'Alícia en el País de les Meravelles. Aquest conte fantàstic que han teatralitzat la trepa i que trobareu en el Jove Teatre Regina, Alícia al País de les Meravelles. I per parlar-nos amb més tenim a la seva protagonista, la Mariona Campos. Molt bon dia, Mariona.
Molt bon dia.
Mariona, per què vau decidir portar al teatre o teatralitzar l'Alícia en el País de les Meravelles?
Doncs mira, des de la companyia, una de les coses que sempre ens ha meravellat de l'Alícia és l'ús de l'humor absurd. Va ser un dels primers contes, penso que estava escrit a l'època de... A veure si t'ho dic bé, a l'època de, ai, que no em surt el nom, de l'època victoriana de Londres, de l'època d'Anglaterra, cap allà als 1800, finals del 1800. I tots els contes eren molt moralistes, amb històries que sempre portaven com una ensenyança, i l'Alicia, que va escriure Lewis Carroll, era el primer conte que feia servir el gènere de l'absurd, que no és que ens portés a cap reflexió important sobre la vida, sinó que és un divertimento amb plenes situacions estranyíssimes, amb personatges esbojarrats, que farà riure molt a la família, i sobretot perquè la idea original de l'Alicia és que això, el mateix Lewis Carroll li va passar, va haver d'explicar un conte a una nena que feia Alicia, i a l'hora d'acabar el conte, que se'l van inventar, quan van dir, per què no m'ha escrit un conte per llegir? I partim d'aquesta base i expliquem l'Alicia, la real i l'Alicia imaginària.
Clar, a més, és el que dius, és un conte molt sorprenent. Jo recordo que de petita ja em vaig quedar impactada, aquelles portes petites, grans, els conills, i interactuen, a més, molts personatges diferents. Ha de ser difícil a l'hora de recrear-ho en teatre. Creus que ho heu aconseguit?
Doncs espero que sí, això ens ho dirà el públic, no? Però en una època en què sí que és cert que hi ha molta tecnologia, moltes projeccions, moltes maneres de fer 3 milions de personatges, vam apostar en el seu moment per fer-ho a 5 persones i una escenografia que la gràcia és que és en blanc i negre, com si fos un conte per dibuixar, aquests contes que has de dibuixar tu i que tu inventes, sí. i els pintes com vols, i els colors els aportem als personatges.
Que maco...
I no hi ha...
Digues.
No hi ha res. Actuació pura i dura, cançons, teatre del de sempre.
No, i el que deia és que la trepa sempre us enfoqueu sobretot a la part del teatre familiar, que això està molt bé perquè són moments que no s'obliden, que quan ets petit i comparteixes amb els avis, amb els pares, amb la família, coses com anar al teatre i veure una obra com Alicia al País de les Meravelles, això es recorda sempre.
Doncs sí, la veritat és que tenim la sort de treballar per un públic que, ojo, és molt exigent, també. Si no li agrada, t'ho passa bé.
Són
els
més exigents.
sí, aquests... Si no els agrada, t'ho faran saber en plena obra, si cal. I si els agrada, també t'ho fan saber, perquè ja saps que connecten amb tu. I són un públic exigent, són un públic que s'ha de tractar amb respecte, amb qualitat i oferir coses amb cara i ulls. I és això el que portem fent molt de temps.
És un públic exigent i molt participatiu. Aquesta part també, val a dir-ho, que segur que hi ha moltes rialles en el teatre.
Sí, a veure, la gràcia també és, tot i que al teatre la gràcia que fa trencar la quarta paret, que hi ha moments en què sí que es necessita el silenci, escolta, hi ha altres moments en què es fa participar el públic directament, hi ha moments en què s'estableixen complicitats molt, molt, molt xules. I a més amb els petits que sempre mai saps per on et sortiran, amb quina ocurrència o quina idea original se'ls donarà, per a vegades algun s'hi posa tant que et parla, no? I dius, vale, tranquil. I a la sortida estan tots preocupats, en plan de, però com vas tornar a casa, no? Sí, tot era un somni, tot era una invenció.
Doncs avui a 6:15 de la tarda, demà a 6:15 de la tarda, ja podeu adquirir les entrades a jtregina.com, que és joveteatreregina.com, per anar a veure Alicia en el País de les Meravelles, i ens sortegem un parell d'entrades per aquells oients que siguin més ràpids en enviar un mail ara dient que han escoltat a la Mariona Campos, Alicia al País de les Meravelles, al Jove Teatre Regina, a camins.catalunya@cope.bones. Mariona, què els diries als amics que ens escolten perquè vinguin a veure l'Alicia?
Home, si tenen ganes d'arrencar la temporada teatral, perquè dono per fet que ja són teatreros i els agraden el teatre, no? És un molt bon conte per començar, per nens a partir de 4 anys, per divertir-se, per passar-s'ho molt bé, i els que no han provat anar al teatre perquè creuen que pots dir que potser no, doncs és un molt bon conte per també provar-ho i veure que no fa gens de por al teatre. I és més, a la sortida sortireu potser canviats i tot.
Doncs, Mariona, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquest dissabte i que vagi molt bé aquesta tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i moltes gràcies també i que vagi molt bé. Gràcies.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bon dia, amics del cap de setmana amb Raquel Camins. Soc el Gerard Jofre, el fill de l'Eugenio, i us convido aquest dissabte a les 11 de la nit al Teatre Llantiol per veure aquest nou espectacle, Eugenio by Gerard. Us recomano que no us ho perdeu i, com a mostra, us explico aquest acudit. Diu, papà, diu, ¿puedes dejar de mojarme el guacamole en la cabeza? Diu, que te calles, Nacho.
Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, eh? I a una amica estanquero, al carrer Mandri, eh? Que és un amic, un fan teu, també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia, eh?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Parlarás amb un amic.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Pues, momentos.
Luis Rodríguez.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No les he vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Escoltem la cançó Dancing in the Moonlight de l'any 1999 del grup Top Loader, un dels anglesos grups de rock alternatius que es van formar l'any 1997. Aquesta cançó va aparèixer a la pel·lícula Un paseo para recordar, amb la que va aconseguir ser el top 10. Un tema fantàstic per escoltar qualsevol moment del dia. Escoltant-la et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te'n aquest dissabte, per tant, queda't amb mi. Fins ara.